Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de molts anys aguantant els atacs de la Generalitat per acabar amb les escoles d'educació diferenciada, finalment no els ha quedat més remei que rendir-se. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i és que l'ofensiva sense contemplacions ni ganes de negociar per part del conseller d'Educació, González Cambray, han estat la puntilla per a aquestes escoles que, pensant en les famílies i la seva economia, han decidit fer educació mixta per no perdre els concerts amb l'administració catalana. Les escoles que han decidit fer aquest pas són 8, tot i que ho fan lamentant que se'ls obliga a canviar el seu model educatiu més per motius ideològics que no pas pedagògics. Al seu torn, el conseller González Cambray ha exhibit avui la seva satisfacció per aquesta victòria, però en un to poc o gens conciliador ha posat el llistó de les exigències a l'escola diferenciada encara molt més alt. Pel·lícula dels fets, Yolanda Canales.
De fet, el conseller ha tret pit, ha assegurat que allò que diu es compleix i ha recordat que a l'octubre ja va anunciar que no renovarien concerts a les escoles d'educació diferenciada a secundària. I ara, 4 centres de la Institució Familiar d'Educació han anunciat que a partir del proper curs seran mixtos. Altres ja ho eren des de fa uns cursos. Es tracta de la Vall i la Farga a Barcelona, les Alzines a Girona, Institució Tarragona. Però al conseller Josep González Cambray no li val això i vol proves. S'ha enviat a aquests centres un requeriment perquè demostrin, en un plaç de 10 dies, que efectivament compliran. El conseller vol saber com ho han comunicat a les famílies, al claustre, com configuraran espais o quin serà el nou projecte educatiu que, per suposat, ha afegit González Cambray, ha de tenir perspectiva de gènere. I, si no, no hi ha concert.
Els hem fet requeriments i els hem fet requeriment amb proves. El que necessitem ara és que ho demostrin. Han de demostrar que no existeix segregació per sexe a cap escola finançada amb fons públic. I, per tant, ara mateix no tenen el concert. I, per tant, ens han de demostrar que fan aquest canvi.
I des de la institució diuen que han pres la decisió de que l'ESO sigui mixta als seus centres no perquè els agradi, sinó pensant en l'economia de les famílies. En definitiva, per no perdre els concerts i no perjudicar-les. Ho diu el responsable de comunicació de la Institució Familiar d'Educació, Albert Cortés.
És una decisió que prenem, que ens costa, que no la fem celebrant-la, però la fem també per pensar en les famílies i perquè aquests centres puguin ser accessibles a qualsevol família, independentment del seu nivell socioeconòmic.
Cortés també ha lamentat que en tot aquest debat hagi primat més la ideologia que la pedagogia.
No hi ha una contraposició de models, ni molt menys, i creiem que sí, que s'ha tergiversat una miqueta la manera d'entendre l'educació diferenciada, que hi ha molta ideologia i poca pedagogia en el debat.
En el cas de primària, aquests centres sí mantindran l'educació diferenciada, perquè recordem que el 2020 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va concedir cautelarment la renovació dels concerts per un període de 6 anys a primària fins al curs 2025-2026.
Dos apunts més. A l'àmbit educatiu, un centenar de persones convocades pels sindicats d'educació s'han concentrat aquest dijous a la Conselleria d'Educació, precisament per demanar la dimissió del conseller Josep González Cambray per l'avançament del calendari que va anunciar fa unes setmanes. Després de reunir-se davant l'edifici del departament, han encoratjat càntics com Cambray, dimissió, petit dictador i volem negociar. Han ocupat durant uns minuts el vestíbul de l'immoble i el crit de doneu la cara han pujat fins a la planta on hi ha el gabinet del conseller que no es trobava a l'edifici. I d'altre costat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès com a part demandada al grup d'una trentena de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, favorables a mantenir la immersió lingüística al centre i que van sol·licitar personar-se en el procediment. Així consta en una diligència en la qual el jutge autoritza aquests pares a unir-se a la causa judicial per la qual es va fixar de manera cautelar un 25% d'hores en castellà en aquest centre educatiu. I el dia 4 de març veurem entrar Ada Colau als jutjats de Barcelona. Tot i que ho ha intentat, l'alcaldessa de la capital catalana no podrà esquivar la seva declaració davant el jutge del 21, que ha descartat arxivar la querella que li han presentat per subvencions a diverses entitats afins al seu partit, els comuns. El jutge manté com a imputada Colau per, entre d'altres delictes, els de prevaricació, malversació i tràfic d'influències. Joan Lozano, què hi diu l'oposició municipal?
Des del Partit Popular demanen que l'alcaldessa de Barcelona assumeixi responsabilitats, ja que consideren que no dona exemple de cara als ciutadans. Escoltem Òscar Ramírez, portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona.
Nos preguntamos si ahora sí que asumirá responsabilidades y dimitirá, o por el contrario, si su partido la cesará de sus responsabilidades en sintonía con lo que dice su propio código ético, porque vemos cómo la alcaldesa Colau exige ejemplaridad al resto, pero ella no da ejemplo de cara a la ciudadanía.
El regidor de Junts a l'Ajuntament de la capital catalana, Jordi Martí Galvis, ha sol·licitat que no quedi cap ombra de dubte sobre les imputacions a Colau.
Barcelona necessita saber que no s'ha comès cap irregularitat ni hi ha hagut cap malversació de cap euro a l'Ajuntament. També vam dir i seguim mantenint que exigim la màxima transparència de l'alcaldessa i del seu equip de govern.
D'altra banda, la presidenta del grup municipal de Ciutadans a Barcelona, Luz Guilarte, ha acusat Colau de manca de transparència, minvar els recursos de l'Ajuntament i afectar el prestigi de la institució.
Bé, ja sabem que la senyora Colau es pren la justícia a voluntat, vull dir, no respecta les sentències, el que hi ha en aquest ajuntament és una manca de transparència brutal, el que hi ha són molt males pràctiques i això és el que nosaltres venim denunciant fa molt de temps.
Finalment, apuntem que ni Valents ni el PSC han volgut posicionar-se fins que el jutge prengui una decisió sobre la querella contra l'alcaldessa de Barcelona.
4 minuts, 2:45, àrea de serveis. Previsió del temps, Moisés Camuñas, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que continuï predominant l'ambient assolellat amb cels que quedaran poc nuvolats o clars. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, sobretot al terç nord, i no presenten gaires canvis. Al litoral central, amb unes màximes de 22 graus a Girona, de 21 graus a Lleida, de 20 a Barcelona i de 19 a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà del noroest i amb alguns intervals moderats, però perdent intensitat a la meitat sud i a l'extrem nord de l'Empordà. Al Pirineu serà vent del nord i a la resta continuarà fluix i de direcció variable amb brises al litoral. Si parlem ara de demà divendres, esperem cels poc ennuvolats o clars amb un augment dels núvols al Pirineu Occidental, on no es descarten precipitacions febles al vessant nord a últimes hores amb la cota de neu que baixarà al final fins a uns 1.000 metres. Per últim, les màximes seran de 26 graus a Girona, de 23 a Lleida, de 19 a Barcelona i de 18 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com està la xarxa viària? Mireia Camals, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem destacat algunes incidències que dificulten la circulació a l'autovia 2 i a un carrer tallat a Martorell en sentit Barcelona perquè s'està retirant un camió incendiat aquest matí. Això provoca mig quilòmetre d'intensitat. A l'AP7 tenia mig quilòmetre de circulació intensa a Sant Sadurní de Noia en sentit Tarragona perquè en aquest tram hi ha un carrer tallat per un camió avariat. Per tant, precaució. També destacar-vos la C-17. Hi ha un quilòmetre de retenció a Malla en sentit Barcelona per obres i en aquest tram hi ha un carrer tallat també en sentit sud. A la B30, lateral de la P7, hi ha un quilòmetre i mig de retenció a Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Martorell. També destacar-vos la Ronda Dalt de Barcelona, a la B20, hi ha 5 quilòmetres de retenció entre Esplugues i la Vall d'Hebron, en sentit Besòs. A la Ronda Litoral, a la B10, hi ha 4 quilòmetres de retenció entre les Notes i el Port, en sentit Besòs, i uns 4 quilòmetres de cua també entre Poble Nou i el Port, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Com cada dia a les 3 de la tarda i 5 minuts, arribarà Sportscope. José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Tenim la Europa League, es diu, no?
Europa League,
no?
No és una competició estranya, és la segona competició europea de clubs.
Sempre estem acostumats a la Champions i ara hem de baixar a la Europa League. Tu, pas el mateix.
Però bueno, però escolti, avui juga... Escolti, guanyar l'Europa League dona bitllet automàticament per jugar a la Champions.
Vostè en sap més que jo. Vinga, som.
No, que juga el Barça a l'Osada. Arriba a l'Europa League i arriba aquesta tarda a 6:45 al Nàpols, al Camp Nou, en els 700 de final, partit d'anada, d'aquesta competició. Una última hora, la del Barça, que passa per la confirmació de la convocatòria. Elena Condis.
I on no hi és Ronald Araujo, com estava previst, espera aquest partit d'anada contra el Nàpols per la sobrecàrrega al sòlid. Tampoc pot jugar Alves, que no està inscrit a l'Europa League, ni Jutglà ni Abde. A més, són baixa per lesió Memphis, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti i Sergi Roberto. L'equip ha quedat concentrat en un hotel a prop del Camp Nou. Xavi ja va obrir la porta a fer rotacions, preguntat directament per si pot descansar Busquets. Avui apunta a titular Aubameyang. Per primera vegada s'estrenaria a l'11 d'experiència a l'Europa League. I 18 anys després, el Barça s'estrena en una altra competició europea, la segona, que no és la Champions, en una hora poc poc habitual, a 6:45 de la tarda. Veurem si el públic respon a la crida que va fer Xavi Hernández, que també va reconèixer que li fa ràbia, no escoltar l'himne de la Champions. Veurem què passa, però és un repte el Barça si la guanya, si és el vencedor. Ara, de moment, només està al play-off per passar a vuitens de final, aconseguiria, com deies, Gil, el bitllet directe per tornar a la Lliga de Campions la temporada vinent.
Tot això davant d'un equip, l'italià, que es planta a Barcelona amb noms il·lustres, com els d'Insigne o Fabián Ruiz, Víctor Navarro.
Però el gran dubte és Osimhen, el davanter titularíssim del Nàpols. Ahir el seu entrenador Spalletti va explicar en roda de premsa que tenia problemes musculars i estaven pendents de la seva evolució. Veurem si avui pot jugar a la gespa del Camp Nou. Les altres baixes són les de Politano, Lobotka i Irving Lozano. Ahir també va parlar Fabián Ruiz en roda de premsa, que assegura que volen guanyar aquesta Europa League, però que demà i en aquesta eliminatòria no hi ha favorits.
Será una eliminatoria muy difícil, sabemos que son dos partidos, que no se resolverá mañana, pero intentaremos sacar un buen resultado para que luego en el siguiente partido en casa pues tengamos ese pequeño favor para nosotros.
Per cert, s'esperen 5.000 italians al Camp Nou, 3.000 a la zona d'aficionats rivals i 2.000 repartits per tot l'estadi. El Nàpols dina ara mateix al mític Eurostars Gran Marina, el programa de... a l'hotel del programa d'aquesta casa Converses, el Carlos Lozada.
La cita amb el Tiempo de Juego avui a 6:45 de la tarda. Espanyol, després de l'empat contra el Barça, cal continuar, és el que es proposa en la línia positiva davant del Sevilla. Amb quines intencions respecte a l'alineació inicial de Vicente Moreno, Quique Iglesias?
Nou entrenament a Camp Perico i la idea és que només hi hagi un canvi amb respecte a l'equip que va empatar a 2 amb el Barça. Entraria Òscar Gil després de sanció i es quedaria a la banqueta lateral dret Aleix Vidal, és a dir, que l'Espanyol jugaria amb Diego López, Òscar Gil, Sergi Gómez, Lele Cabrera, Pedrosa en defensa, Vare, Yangel i Darder al centre del camp, amb Ampuado, Vilena i Raúl de Tomàs a la punta de l'atac. Precisament Keidi Vare, el jugador albanès, ha estat avui xerrant amb els aficionats a través de la red de la xarxa social Twitch, un Keidi Vare que parla meravelles de l'afició i de la unió que ha de fer la força.
Tenemos que seguir unidos en todos los partidos porque si uno se cae, vamos a caer todos. Y si al final somos, como te digo, un equipo, afición y los jugadores, vamos a conseguir cosas muy, muy grandes y vamos a estar felices todos.
L'Espanyol calcula que uns 22-23.000 aficionats estaran diumenge a 2:00 PM rebent el Sevilla Cornellà.
Però hi ha més arguments esportius en aquesta jornada de dijous perquè en bàsquet arrenca la Copa del Rei. Juga avui la penya, demà derbi Barça-Baxi Manresa. L'última hora d'aquesta Copa del Rei a Granada amb el nostre enviat especial Alberto Díez.
És la tercera participació del Joventut de Badalona a la Copa les últimes 4 edicions. Arriba com a cap de sèrie, s'enfronta un Lenovo Tenerife que el dissabte ja el va guanyar Badalona, però torna Brozianski després de 3 partits. Carles Duran és l'entrenador de la penya.
Arribem bé, arribem amb molta il·lusió i amb ganes de jugar al nostre millor bàsquet. És la millor manera de competir en una Copa del Rei. Crec que ens coneixem prou els dos equips i crec que el que és més important per nosaltres avui és jugar amb energia i, com he dit abans, jugar bé. Si juguem bé, sempre poden passar coses positives. Però sí que crec que tenim un sello molt clar.
A 6:45, aquest Joventut de Badalona, Lenovo Tenerife. Després, l'altre partit de quarts aquest dijous, el Real Madrid davant el Rio Breogán. Per cert, avui també és notícia al Baxi Manresa perquè hi ha un jugador que ha donat positiu per Covid.
Amb motor recordarem el millor del pas a nit de Marc Márquez pels micròfons del Partidazo. A 6:45, en handbol, a la Champions, Dinamo de Bucarest-Barça, és a dir, el Barça visitant la pista de l'equip de Xavi Pasqual, Pasqui. I en futbol sala recordem eliminació ahir del Barça a la Copa del Rei davant del Betis a la tanda de penal. Preguntes del dia, el nostre compte de Twitter, @esportscope. Qui farà avui el Barça davant del Nàpols? Opció més votada, derrota, 31%. Guanya justet, 28,6%. Guanya bé, 26,2%. Empat, 14,3%. Pregunta en blanc i blau, què faríeu davant del Sevilla? Òscar Gil per Aleix Vidal com a únic canvi, 67,4% de preferència. Repetir el mateix 11, 18,5%. Més canvis, 14,1%.
Gràcies, José Luis. Esports Cope, com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts. I ens donem la volta amb aquest optimisme a Can Barça.
Si vale. Ens deixa Teodoro García Egea, a 3:05, Esports Cope.
Molt bé, Esports Cope. Nosaltres estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra i t'explico ara que els Mossos d'Esquadra tenen actives ja totes les alertes davant el gran negoci que rodeja el cultiu de la marihuana. Estem davant d'un nou sector productiu, això sí, il·legal, però que enganxa cada cop més ciutadans i empreses que ho veuen com una fórmula d'aconseguir diner de manera ràpida i també fàcil. Les xifres que avui ha facilitat la policia autonòmica referides a l'any passat són espectaculars. 2.000 detinguts, molts dels quals sense antecedents penals i en situació de precarietat laboral. Sergi Tor, un nou model de negoci perillós, ja que és la porta d'entrada a la gran delinqüència, oi?
Sí, i cada dia tot més professional i sofisticat. Fins i tot la policia ja ha trobat marihuana congelada que millori, en aquest cas, la distribució del producte i oculti el característic de la olor. Descriure aquest sector com a bandes delictives a poc formades, armades i perilloses seria cert en part, però limitaria al mínim la magnitud de la realitat. Electricistes, agents immobiliaris, empreses de transport i brokers de compraventa de droga són necessaris pels narcotraficants. L'intendent Joan Carles Granja explica escenaris de convivència laboral amb els narcos.
D'una casa que no llogaries mai i resulta que, estic parlant a millor, de la zona de la costa, una casa, un lloguer de 3.000 euros, quan el valor mercat igual són 1.500. O una casa, una urbanització, que no hi ha manera de llogar-la i ve algú i et dona 1.000 euros al mes. Un transportista que està portant un moble de l'IKEA de 200 euros i el transport d'aquell moble val 5 vegades més. Són indicadors de que realment aquesta connivència és molt més... és civilina, però està ahí.
Els números de l'any 2021 impressionen. En 2.000 persones detingudes des de fa dos anys amb més del 50% sense antecedents. S'han comissat 9 tones de marihuana, 127 fets violents. S'han desarticulat a 35 xarxes criminals. Els Mossos activen més equips contra la marihuana. S'incorporen 28 agents a l'àrea de blanqueig de capitals perquè aquest és el centre financer clau de les bandes, que no els preocupa perdre una plantació. A més, es crearà a Nou Barris el nou magatzem central de marihuana que s'entra realitzarà i distribuirà tota la droga intervenguda a Catalunya. I és que a moltes comissaries de Mossos, els milers de plantes guardades signifiquen un problema d'espai i d'olor.
Gràcies, Sergi. Anem a Cornellà. La inspecció de treball pot tornar a multar l'empresa Cidà, que ja va ser sancionada l'any passat per la mort d'un empleat de 19 anys. Ara se l'investiga per irregularitats, presumptes irregularitats en els salaris i també per les hores treballades. Aleix González, explica'ns.
Doncs sí, Carles, l'empresa CIDAC torna a ser reincident pel que fa a la vulneració del dret dels treballadors. En l'última inspecció de treball s'han trobat irregularitats referents a les hores treballades, les jornades de descans o el sou, que es troba per sota del que marca el conveni. Ho explica en Moisés Fortuny, membre d'UGT Catalunya.
És per un tema de incompliment regulatori, és a dir, excés de jornada, jornades de més de 12 hores sense el descans entre jornades, excés d'hores extra, i a més frau en el sentit de que aquestes hores extraordinàries es computen com a primes, i per últim el tema de complements de categoria que no es donaven, és a dir, no estaven ben enquadrats en grup professional que el corresponien i llavors el seu salari era més baix.
Després d'aquestes incidències, ja repetides altres vegades, s'esperaria que l'empresa hagués tancat ja les seves portes. A dia d'avui, però, segueix oberta. En Moisés ens apunta el perquè.
Si Inspecció de Treball fa uns requeriments i l'empresa els compleix, significa que està un altre cop dintre de la norma. Llavors, el que no sabem és si Inspecció de Treball, tras aquests requeriments, es tornen a visitar per veure si estan complint la normativa.
Aquesta vegada la sanció a l'empresa és de 12.000 euros, sumant-se així a altres pagaments pendents, segons apunten fonts coneixedores del procés.
Aleix, com en deia fa un moment, aquesta empresa ja va ser multada per la mort d'un noi de 19 anys quan va quedar atrapat entre dues grans bobines. La família, amb la que has pogut parlar, amb els familiars d'aquest xicot, com estan hores d'ara i què pensen d'aquesta nova sanció a aquesta empresa?
En Paco Marín és l'oncle d'en Xavi, el jove de 19 anys que va perdre la vida com a treballador de l'empresa CIDAC farà gairebé un any. Ell ens explica que el seu cas segueix sense resoldre's, ja que a dia d'avui la família encara no ha rebut resposta de l'empresa.
No hemos tenido comunicación de la empresa en ningún momento. O sea, Xavi falleció un viernes y el sábado o el domingo el abogado de la familia se puso en contacto con el administrador de la empresa. Y el administrador, el dueño, dijo que a él no tenía que llamarle nadie, que se iban a reunir y que iban a mirar si pagaban el entierro del niño. Eso es lo único que dijeron y colgó. A partir de ahí, ni un ramo de flores, ni un lo siento mucho, ni un hablar con la madre, ni un mensaje, nada, cero.
La família d'en Xavi segueix bocabadada, veient com l'empresa on el jove va perdre la vida es manté oberta, tot i les denúncies tant seves com d'altres treballadors de l'empresa i les inspeccions de treballs rebudes, CIDAC segueix amb una activitat normal.
Entonces nosotros, bueno, la familia estamos bastante indignados con este tema porque es sorprendente que esta empresa siga abierta. O sea, ha muerto un chaval ahí se ha confirmado que todos son negligencias, que no cumplían ni una norma de salud laboral. De hecho, uno de los bomberos que sacó a Xavi de la máquina me dijo que no había visto nunca en su vida, en todos los años que llevaba trabajando, una empresa como esa, que estaba en ruïnes.
Durant el període dels pròxims 6 mesos a un any sortirà a judici el cas d'en Xavi després de la denúncia de la seva família. Mentrestant, l'empresa segueix oberta, tenint els seus treballadors en condicions pèssimes i rebent sancions per vulneracions dels drets dels treballadors.
I aquest dijous al matí ha estat un matí sense servei d'autobusos a la ciutat de Barcelona. Els treballadors de TVB fan vaga fins a les 3 de la tarda per reivindicar la jubilació als 60 anys i el retorn dels 25 milions d'euros d'impagaments a la plantilla per un error comptable. També reclamen la dimissió de la presidenta de TVB, Laia Bonet, pel conflicte a les xarxes socials arran de l'acusació a un conductor per no haver deixat baixar del vehicle dues noies de 12 i 18 anys. Bonet es va posar al costat de les nenes, però la investigació posterior va demostrar que el conductor havia actuat correctament. Per tot això, avui els conductors de TMB fan vaga i nosaltres volem saber com ha afectat els ciutadans. Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que avui el servei d'autobusos de Barcelona ha quedat en aturada parcial des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda, oferint tan sols un 33% dels serveis habituals. Així ens ho explica com ho ha viscut el Joan, estudiant de la Universitat de Barcelona des de fa 2 anys.
Sí, sincerament, jo ja fa temps que visc per Barcelona i he notat un canvi dràstic en la... amb els temps que estan passant els busos darrerament, que abans passaven com amb més freqüència i ara tarden més en arribar i això fa que arribi més tard a classe o més tard a la feina.
També ens hem trobat amb el Joan Maria, que regenta una matalasseria al carrer del Bruc. Ens ha explicat així els problemes que ha tingut avui per arribar al seu negoci.
Sí, doncs avui he arribat més tard a la feina, ben bé 10 minuts, un quart d'hora. El bus m'ha trigat bastant més de l'habitual.
També els hem preguntat sobre quina opinió els mereix aquesta vaga i si estan d'acord amb el que reclamen els treballadors.
Entenc perfectament que els conductors hagin decidit fer vaga per reivindicar els seus drets. Imagino que tindran els seus motius i, a part, crec que era només fins a les 3 del migdia, per tant, estic a favor i entenc que reivindiquin una miqueta tot el que puguin necessitar.
La manifestació ha començat a les 12 des de la delegació fins a l'Ajuntament, on es vol lliurar la carta del cessament de Bonet a l'alcaldessa de Barcelona.
Guanya terreny el debat sobre els pobles sense bancs ni caixers. Avui el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha anunciat que el govern vol plantejar al Congrés dels Diputats un canvi legal per posar caixers a tots els pobles. El text ha de ser aprovat per la Cambra Baixa, ja que les competències són a nivell nacional. Raúl Moreno.
Més del 45% dels municipis a Catalunya no té oficina bancària ni cap punt d'accés efectiu. Per aquest motiu, el govern de la Generalitat ha plantejat una proposició de llei que haurà de passar pel Congrés dels Diputats per a que s'obligui les entitats bancàries a instal·lar un caixer a cada municipi. Ho ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, en acabar la reunió amb entitats municipalistes i associacions de consumidors per prendre mesures contra l'exclusió financera i la despoblació. També ha recordat que la Generalitat no té competències a l'àmbit financer i bancari i s'haurà de debatre a les Corts Generals.
No tinc cap seguretat que aquesta proposició de llei acabi amb llei. No tinc cap en absolut. El nostre propòsit és obrir un debat i que se'n parli.
Giró ha assegurat que aquesta iniciativa preveu, en primer lloc, la instal·lació voluntària dels caixers automàtics per part de les entitats. De no ser així, s'activarà el règim d'instal·lació obligatòria finançat a càrrec d'un fons de nova creació.
El nom propi d'aquest dijous és el d'Alcarràs, a la província de Lleida. I és que la pel·lícula que porta el nom d'aquest municipi ha guanyat la passada nit l'Os d'Or de la Berlinada. Avui els actors del film, dirigit per Clara Simón, i els veïns d'Alcarràs celebren amb molta eufòria aquest important guardó que dediquen a la pagesia i que, a més a més, situen Alcarràs al centre d'Europa i també del món. Veritat, Sergi Tor?
Sí, un homenatge a l'esforç diari de cultivar fruita i portar-la a les taules dels menjadors. La pel·lícula, que retrata el moment actual, amb pèrdues als productors pel baix preu de compra i l'alternativa d'arrencar els arbres i instal·lar plaques solars, ha emocionat el jurat i el públic de Berlín. La localitat de 8.500 habitants, ubicada a 10 quilòmetres a l'oest de Lleida Ciutat, celebra associar el seu nom amb la pel·lícula guanyadora. A la sala Locasino, expectació, nervis i alegria pels veïns quan es proclamava Alcarràs. actors no professionals, pagesos transformats en actors amb accent polintí, la màgia de la càmera i l'èxit internacional. Montse Oró, actora i emocionada.
És que no tinc paraules. Per nosaltres ja ho era un superpremi veure-la. Pensàvem que ens tocaria, però clar, és que ha tocat. Ha tocat.
Albert descriu un sentiment compartit.
Uau, pues és algo que no t'ho pots creure. No t'ho pots imaginar, que arribes a guanyar una cosa així. Lo millor que he fet mai. Ha sigut bestial fer tot això amb tanta bona gent.
Carràs arribarà als cinemes a finals d'abril. La seva estrena comercial la pot obrir el turisme cinematogràfic. Pel·lícules mítiques amb noms de ciutats, Casablanca, Chicago, París, Texas o Filadèlfia. Ara el Carràs entra amb aquesta peculiaritat dels títols. Ja ha guanyat el Os d'Or de Berlín. Ara el seu objectiu és emocionar-nos com a espectadors.
Que tingui molta sort el Carràs com a pel·lícula i també el Carràs com a municipi. L'Incavi i les denominacions d'origen vinícoles han celebrat que el Parlament Europeu hagi retirat la proposta d'introduir advertiments sanitaris a les ampolles de vi. Els representants de les denominacions d'origen i de la Generalitat s'han reunit aquest dijous dins del calendari de trobades periòdiques i han aplaudit que l'Eurocàmera s'hagi decantat per proposar que les etiquetes recomanin un consum moderat i responsable. La directora general de l'Incavi, Alba Balcells, ha defensat que el vi forma part d'un estil de vida propi dins d'una dieta valorada com és la dieta mediterrània, declarada patrimoni immaterial de la humanitat. Fem ara una breu pausa per la publicitat i et demano que facis atenció si ets una persona que et notes cansada, desmotivada o que et costa llevar-te al matí o posar-te en marxa. Potser tens la síndrome del treballador cremat, una malaltia que aquesta setmana el sindicat CESIF ha demanat que sigui considerada una malaltia professional. Serà després d'aquesta mínima pausa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Filetes primera A de añojo en mostrador tradicional criado en España, el kilo de 15,40 a 9,95 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 20 de febrero en tienda web y app.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim a migdia a COPE Catalunya i Andorra i ara plantejo aquesta situació. Has d'anar a treballar, però estàs cansat, et sents desmotivat i tens molta ansietat. Malgrat que t'acabes de llevar, no pots ni més ni menys que ni amb la teva ànima. Penses que no necessites unes vacances, sinó que necessites un any sabàtic. Estàs, podríem dir, que estàs cremat. Per ser més específic, és possible que estiguis patint la síndrome de l'esgotament professional, en anglès burnout, un trastorn derivat de l'estrès laboral crònic que l'Organització Mundial de la Salut ha reconegut la setmana passada com un problema de salut greu. En volem parlar amb el doctor José María Ramada, que és el cap de serveis de salut laboral de l'Hospital del Mar de Barcelona. Doctor Ramada, bona tarda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, doctor. Vamos a ver, entrando en materia, entrando en esta cuestión, esta misma semana hemos conocido que un sindicato, el CESIF, ha pedido al Ministerio de Trabajo que este síndrome del trabajador cansado, trabajador quemado, sea reconocido como una enfermedad profesional. Usted que conoce muy bien esta materia, ¿es una petición bien orientada, es una petición acertada este deseo de este sindicato?
Bueno, yo creo que sí, porque el burnout o el síndrome del trabajador quemado o el síndrome de quemarse en el trabajo es consecuencia fundamentalmente de la exposición a riesgos laborales que son generadores de estrés, y por lo tanto, si la enfermedad es consecuencia de la exposición a riesgo laboral, tendría que estar contemplada dentro del cuadro de enfermedades profesionales. Yo creo que es razonable la petición.
Es una enfermedad, yo digo, a veces que invisible, porque a lo mejor cuesta de diagnosticar y que sea reconocida como una enfermedad cuando, por ejemplo, entras en una disputa con la empresa, quizá, ¿verdad?
Efectivamente, es poco conocida, poco diagnosticada, y además se confunde con otras entidades clínicas, como la propia ansiedad, que puede estar dentro del síndrome de burnout, pero que de manera aislada no tiene por qué ser siempre parte del burnout, o se puede confundir con los cuadros depresivos o con otras enfermedades que se originan y que son de carácter psicosocial y que no necesariamente son un burnout. Es decir, no es fácil diagnosticarla porque además comienza de manera insidiosa, lenta, y hasta que se establece el cuadro pues pueden pasar meses, incluso años.
Doctor, los síntomas que nos tienen que poner en alerta sobre esta enfermedad, ¿cuáles son? ¿Cómo comienza el burnout?
Mira, esto está muy caracterizado, en toda la literatura científica se ha descrito ya mucho, pero de una manera entendible. Empieza todo con un agotamiento físico y un agotamiento mental o emocional. El trabajador se siente cansado, fatigado, empieza a tener dolores de cabeza, dolores musculares, a veces le aparecen trastornos gastrointestinales o, por ejemplo, las mujeres pueden desarrollar incluso trastornos del ciclo menstrual, ¿no? Es decir, hay como señales de agotamiento mental, ¿no? Además, cuando va progresando este cuadro, aparte del agotamiento este físico, este cansancio y este agotamiento emocional, empieza también síntomas de que uno se siente como que no se siente comprometido con el trabajo que está haciendo, se siente frío, es decir, indiferente a lo que sucede en la empresa y en su actividad, es como que se siente desapegado de lo que suceda, ¿no? Y por último, pues esto acaba con un sentimiento de frustración personal, que genera una sensación de culpa y una falta de realización por el trabajo, ¿no? Estos serían los tres grandes áreas, ¿no? Agotamiento físico y mental, indolencia o frialdad y desmotivación por el trabajo. Sería lo básico.
Claro. ¿Y se puede hacer alguna cosa para prevenir esta enfermedad? Porque le podemos llamar enfermedad, ¿verdad?, a este síndrome del agotamiento profesional.
Sí. Efectivamente. Es una enfermedad que está, de hecho, caracterizada por un conjunto de síntomas, ¿no? Mira, el origen de la enfermedad está provocado por la exposición a una situación de estrés crónico en el contexto del trabajo. Es decir, de manera constante, las personas se sienten estresadas como consecuencia de factores que están presentes en su trabajo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan cuál sería la posibilidad de prevención o cómo se podría, sería actuar sobre aquellos factores que provocan estrés en el trabajo, y sobre todo los factores que provocan estrés crónico. ¿De qué estamos hablando en concreto? Factores que provocan estrés serían la existencia de tareas monótonas, el exceso de una carga de trabajo permanente física o una carga de trabajo permanente mental elevada. Trabajar a turnos genera estrés laboral. El trabajo nocturno, muchos, exponerse, por ejemplo, a condiciones físicas en el trabajo generan estrés y ansiedad, son ambientes ruidosos, temperaturas extremas. Hay un tipo de estrés en el trabajo que también está apareciendo en muchas personas, sobre todo de una cierta edad, que se llama el tecnoestrés, que es el estrés que genera el tener que incorporarse a marchas forzadas a los avances tecnológicos, ¿no? Es hay personas que lo llevan muy mal, ¿no? Porque no se les facilita la formación adecuada. Son muchas las causas de estrés y la prevención tendría que realizarse sobre estas causas, es decir, evitar las tareas monótonas, mirar cuáles son las cargas, adecuar las cargas, evitar los trabajos a turnos, mirar cuáles son las condiciones ambientales, la formación de los trabajadores para que no se les genere este tecnoestrés. Por ejemplo, en los conflictos trabajo-familiar, hacer conciliación de la vida laboral y familiar, cuando esta conciliación está ausente de manera permanente y crónica, en determinados trabajadores genera una gran ansiedad, un gran estrés. Claro. Y esto puede acabar, junto con otros factores personales, provocando burnout. Sería actuar sobre estos factores, claro, lo que facilitaría la prevención.
Doctor Ramada, con la pandemia, ahora que parece que por suerte va a la baja, pero hemos estado unos años con este COVID-19 que nos ha hecho tanto y tanto daño, ¿le han llegado a su consulta más casos relacionados con esto, con esta fatiga profesional?
Sí que nos han llegado casos. Nos han llegado casos a nosotros y tenemos conocimiento de que los profesionales sanitarios ha sido uno de los colectivos profesionales más afectados por una exposición permanente a un estrés laboral que se deriva de lo que he comentado antes, ¿eh? De una excesiva de carga de trabajo físico y también una excesiva de carga de trabajo mental, que llevamos ya más de 2 años de pandemia, ¿no?
Sí.
Entonces nos están llegando ya casos de personas que nos empiezan a reflejar síntomas de los que he mencionado antes, ¿no? Agotamiento emocional, agotamiento físico, bueno, todo este tipo de cuestiones.
Todos estamos expuestos, ¿no?, a esta enfermedad, todos, absolutamente todos. ¿O hay algunos sectores más con más riesgo?
Bueno, mira, inicialmente el burnout se describió sobre todo en los sectores de actividad en los que se realizaban trabajo, sobre todo de tipo asistencial, profesionales que prestan servicios sanitarios. O gente que trabaja con personas como los profesores, pero en general se puede presentar en cualquier actividad laboral, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que es más prevalente, se presenta con más frecuencia en trabajos, en organizaciones en las que prestan servicios y se relacionan en el trato con personas.
Muy bien, pues hemos intentado aportar un poco de luz sobre este fenómeno que, en fin, está tan, digamos, de moda, ¿no?, pero tan presente hoy en día en nuestra sociedad, que es este síndrome del agotamiento profesional, o también conocido como el burnout. Lo hemos dicho con el doctor José María Ramada, que es el cap de serveis de salud laboral del Hospital del Mar de Barcelona. Doctor Ramada, gracias, muy buenas tardes, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Molt bé, i abans de tancar el migdia Cope Catalunya i Andorra, vull parlar d'una possible sortida laboral per molta gent que busca feina. La Confederació Nacional d'Autoescoles vol o busca professors per un sector en clara recuperació després de la crisi provocada per la pandèmia i també per la falta d'examinadors. Noelia Villar.
Es necessiten 3.000 professors d'autoescola per preparar futurs conductors. Aquest sector afectat per la pandèmia es troba en un moment de clara recuperació i falten preparadors. Enrique Lorca, president de la Confederació Nacional d'Autoescoles, assegura que és una oportunitat molt important per trobar feina, sobretot per als joves que es troben a l'atur. Tenir la ESO i 2 anys d'antiguitat del permís del carnet de conduir són els únics requisits que es demanen en la convocatòria que ha obert el Servei Català de Trànsit. Enrique Lorca assegura que aquesta professió té futur, però sobretot ressalta la realització personal de la que gaudeixen.
Formar para que la gente, hablando cruelmente, no se mate en la carretera, ¿no? Por lo tanto, hay una responsabilidad que es muy bonita, muy interesante, porque de nuestro trabajo depende que la gente, pues bueno, que sean conductores seguros con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de reducir la siniestralidad vial que tanto dolor y sufrimiento provoca, ¿no?
El president de la Confederació també assegura que les múltiples tragèdies que passen a les carreteres són evitables i que el que les sostenen i eviten són els professors d'autoescola.
Se habla mucho de educación vial en los colegios y estamos a favor de ello, pero eso todavía no está llegando a su punto óptimo. Por lo tanto, la autoescuela, el centro de formación vial, es el sustento y el garante de que haya conductores seguros.
Assegura que ensenyar a conduir salva vides i recorda que la convocatòria per fer la inscripció finalitza demà, dia 28.
Abans d'acabar, el 23 de febrer està prevista la presentació a Mataró del joc de taula Ocupa tu també, en el que els jugadors han d'aconseguir ocupar un habitatge buit i teixir una estratègia per resistir davant rendistes, matons i també la policia. L'acte no ha passat desapercebut pel consistori mataroní. L'alcalde David Bote s'ha adreçat per carta a la presidenta dels promotors, la Unió de Cooperadors, per demanar que s'anul·li l'acte, banalitzar el dret a l'accés a l'habitatge, contribueix, diu, a generar més tensió i també molt malestar social, apunta l'alcalde de Mataró. Tanquem així migdia Cope Catalunya i Andorra. Segueix, però, la informació. Pilar García Muñiz i Ángel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.